Podeu fer preguntes, que tenim ara una persona molt experta en rodalies. És en Sergi Saurí, que és professor de l'Escola de Camins de la UPC i director del Centre d'Innovació dels Transports del CIMNE. Sergi Saurí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja els estava escoltant, no?, a la Clara, a la Lucía i en Nemrut. Aquestes mesures que han acordat avui, són una bona solució?
Són solucions que ajudaran, però al final el gran problema que tenim és un problema més de capacitat i d'infraestructura. Per això, quan us comentava la consell, és que trigaran en veure's perquè aportem molt endarreriment de molt temps. És a dir, perquè ens fem una idea, hi ha un problema de fiabilitat de la xarxa, que l'estem veient tots aquests dies, i aquí és degut a aquest, doncs, primer, en temes de manteniment, que algunes coses sembla que, no, estan recollint aquests acords que es volen fer, però després tenim un tema de la configuració de la xarxa, és a dir, cada cop que hi ha una incidència a la xarxa, per la seva configuració més aviat radial, afecta la resta. Tenim més de capacitat, també, alguns punts concrets, és a dir, i tens, per exemple, material rural que s'ha de millorar, és a dir, tenim un conjunt de llistes que tot això, doncs, al final és una suma molt important i que requereix temps, obres, projectes, a part del model de governança, això, si en cas podem parlar. Llavors, anant en concret, aquestes mesures podran ajudar, són mesures que si les mirem detenidament van en dues direccions, millorar algunes coses de manteniment i sobretot comunicació. Comunicació entre els principals agents implicats en el que serien la gestió i el manteniment de rodalies.
Ara la Clara deia, per què no estaven actives ja? Bueno, ho dèiem tots. Per què molts d'aquests punts no s'estaven aplicant ja, quan semblen obvis?
Sí, jo crec que hi ha un gran tema que, a part de tot el tema d'infraestructura, jo crec que a vegades quan es parla del traspàs també s'ha de posar en aquest context, que és el model de governança de les infraestructures. A vegades ens oblidem una mica d'això, però a vegades és molt important i pot arribar a explicar com es gestionen les coses. Aquí tenim diversos sectors. Per un cantó tenim Adif, qui gestiona la infraestructura, tenim Renfe l'operador, tenim el govern de la Generalitat, que ara mateix no té el traspàs de la gestió, però sí de la competència, i tenim sobretot els ciutadans pel mig. Llavors hi ha mesures... Segurament que hi ha reunions tècniques, hi ha moltes reunions, hi ha moltes coses, però jo crec que a mesura que van avançant les incidències s'està veient que doncs, s'han d'anar reforçant certes coses. Al final tenim tots aquests sectors i això vol dir constantment diàleg, i a mesura jo entenc que es van apareixent aquestes incidències s'està pensant en solucions que podran ajudar, però insistim, el gran problema és tot el que anem arrossegant des de fa temps.
I alguna manera, és a dir, s'està fent la feina de veure... Què s'ha de cobrir, a on s'ha de gastar per poder aconseguir realment un servei desitjable? És a dir, ja es pot saber què s'ha de fer perquè acabi funcionant bé o encara no s'ha arribat ni tan sols en aquest punt de saber què és el que s'ha de solucionar?
Jo crec que el que és la diagnosi està bastant ben feta. I de fet tenim el pla de rodalies que ja es va fer el seu dia, es va quantificar i van haver-hi moltes reunions tècniques i hi ha tot un llistat. Això és per un cantó. Per l'altre cantó hi ha una cosa, que és tot el traspàs i tot, doncs, ja sin canviar el model de governança, que això portarà un temps, perquè al final és complicat. Quan es va pactar el canvi del traspàs de rodalia, estem parlant d'unes línies concretes, l'R1, l'R2 i l'R3, però clar, tot això, la Ferrocarrils té un concepte més de xarxa, que no pas no unes línies concretes, i això implica aquest canvi molt de diàleg, no? I moltes coses que a mesura que s'està avançant s'estan trobant amb alguns temes, no? Per tant, són coses que jo crec que sí que es té clar el diagnosi, però ara com portar-lo a terme, a part de diners, s'està canviant, s'està movent el model de governança cap a un altre cantó, on la Generalitat podrà estar més implicada, si l'administració territorial podrà estar molt més implicada, no? El que entenc que això també ajudarà aquest tipus d'incidències en un futur es gestionin millor.
No, Sergi, hola, sóc la Clara Blanchard. A mi m'agradaria saber, està clar que la xarxa arrossega un dèficit, en certes línies és dramàtic i tal, però, per exemple, la línia aquesta del sud, que hi ha hagut el tall de Roda de Barà, com s'explica que la setmana que representa que s'ha acabat l'obra i ha de tornar a començar i ha d'anar tot estupendo, aquella setmana també hi ha merder? Què va passar la setmana passada?
I ara la incidència aquesta, el detall tècnic, desconec quina va ser el motiu o si haver-hi, quina va ser la problemàtica tècnica. Això. Però jo crec que aquí és i veiem una miqueta les mesures, no? I entenc que aquí, sobretot, hem de pensar que hi ha per un cantó DIF, que és qui gestiona tot el que és la infraestructura, per un cantó tenim Renfe, que seria l'operador, I, bueno, pel que s'entén, doncs, potser, o quan es va acabar la com no es va acabar les obres, potser no es va testejar, o millor, sembla que va ser un problema més del tren, perquè també estem... Clar, és que al final, quan tenim una obra, o el mateix un servei, com el tenim de Rodalies, on és un material que al final s'ha de renovar, és vell, tenim totes aquestes problemàtiques, al final les probabilitats de tenir incidències s'acaba multiplicant constantment. Clar. Això també hem de tenir-ho present. I a més, sobre aquest context, li hem d'afegir que cada cop tenim, en principi, doncs, bueno, tenim més població i més necessitats de demanda. No? Llavors, al final, les incidències, ara ha sigut això, fa uns mesos vam tenir un incendi, no una subestació, potser demà tindrem un problema a la catenària, que afectarà un altre cantó, però quan tenim aquesta xarxa radial, aquella incidència afectarà a la resta o a una part bastant important del servei. És a dir, al final, per entendre, són moltes fonts de possibles incidències les que tenim ara mateix.
Hola, som la Llucia, Sergi. Llucia Ramis.
Hola,
la pregunta potser és una mica esotèrica, però com es podria canviar l'estat anímic dels usuaris de Rodalies? Perquè jo crec que tots estan en una situació doncs, de desesperació, quan no d'indignació. És a dir, cada dia haver-se d'enfrontar a l'aventura d'agafar un tren... un dia rere un altre, i és això, no? Quan és la catenària, és la via o coses d'aquestes, com es podria canviar aquest estat anímic d'una manera una mica urgent? Perquè crec que, si no, al final cada vegada hi haurà més mobilitzacions.
Sí, no? I és comprensible per part dels usuaris. Jo crec que tots hem sigut usuaris, tots hem experimentat coses, situacions doncs, que jo mateix, quan ja abans, ara l'agafo amb menys freqüència, però abans l'agafava diàriament i també experimentar coses que dius, bueno, amb els anys encara estan allà, no?
Clar.
Jo crec que aquí, sobretot, informació. Hi ha un punt, primer, informació, que hi ha tot un pla, jo crec que amb això es va fent, no sé si potser s'hauria de ser més didàctic, això ja ho desconec, però sí que hi ha un pla. I l'altre, jo crec que sobretot és la gestió de les incidències. Jo crec que aquí sí tenim un camí per recórrer molt important. És a dir, aquí sí que potser ens hauríem de plantejar seriosament doncs, tenir uns plans de contingència perquè veiem que això durant un temps serà molt freqüents aquest tipus de coses. I sobretot informar, que contemplin sobretot informar bé l'usuari, que amb això completament d'acord que a vegades és bastant absent.
Sergi, si no et fa res, parem 2 minuts i de seguida continuem amb tu, professor de l'Escola de Camins de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE.
A SER Catalunya, al balcó. Anna Puigvoltes.
8:00, estem conversant amb en Sergi Saurí, professor de l'Escola de Camins de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE. Ara estava parlant de la informació, la Llucia deia, com hauria de ser aquesta informació per no desesperar encara més els usuaris. Tu, Nemro, et volies preguntar.
Sí, de fet, volia agafar el fil de la Llucia perquè vaig sentir fa relativament poc, en un mitjà de comunicació, no recordo quin, que un expert, un responsable, en aquesta matèria, parlava de que el període que seria necessari, no?, per mirar d'introduir un canvi substancial, no?, en la situació en la que ens trobem, era, malgrat les inversions, d'un període, parlava de 10 anys. I jo volia parlar, bueno, volia preguntar fins a quin punt aquesta xifra, aquest període de temps...
La podem assumir o no?
La podem assumir de cara a comportar aquest canvi en la moral dels usuaris de Renfe. M'han parlat de 10 anys, no sé si és una xifra realista, apocalíptica, prudent, no ho sé.
Què diu Sergi?
Exacte, Sergi, quina és la teva opinió?
Això depèn, jo suposo que aquestes xifres sortirien de dues coses, no? I puc entendre la data. Per un cantó, tots els grans projectes, com comentava al principi, realment un dels problemes de base és un tema de capacitat de la infraestructura. I dèieu que hi ha un projecte d'infraestructura, sobretot ferroviària, el procés de maduració són llargs. És a dir, des que un projecte es fa fins que realment s'inaugura, poden arribar a passar a vegades 10 anys. No? Clar, quan un mira tot el llistat de les coses, no? Que algun dia, en el seu dia es van identificar en el pla de Rodalies, doncs clar, estem parlant doncs, duplicar la línia de Vic, per exemple, estem parlant de millorar les túnels dels passeigs de Gràcia a plaça Catalunya, sí, estem parlant d'alguns punts i algunes obres que tenen la seva complexitat. No? Llavors, en aquest context, puc entendre que si nosaltres pensem com hauríem de tenir les rodalies perfectes, ens anirà bastants anys, perquè estem parlant d'alguns trams i algunes actuacions, com deia, que requereixen no només és un tema de diners, sinó també de tots els processos que tenen, no? Doncs legals, de projecte, d'execució, etc, d'incidències que hi ha en l'educació, perquè al final són obres complicades i és normal que surtin incidències, algunes demores. En aquest context sí que podem. Ara bé, això no vol dir que si ja es puguin fer actuacions que els ciutadans puguin veure coses, no? Quan parlem de material rodant, millorar el manteniment, aquí és una gran... És que moltes incidències venen a vegades per uns manteniments deficitaris. I llavors hi ha coses que es poden anar fent i que els ciutadans les poden anar veient. O sigui, esperem que no siguin 10 anys per veure tot, però sí que...
És que anem, Roc, amb la teva pregunta ara ens has deixat planxats. O sigui, anirem amb cotxes voladors ja d'aquí 10 anys, no?
Bueno, encara...
No, però
encara
la resposta ha estat també molt assenyada. No?
Sí. Hem de ser realistes.
Però jo no...
Hem de ser realistes.
Digues, sí, perdona. Sí.
No, segons mirem la llista de temes, hi ha algunes coses que portaran temps. Hem de ser conscients d'això.
Ara, quan posàvem justament 10 anys, però és veritat que fa molt, molt, molt de temps que es parla de dèficit d'inversió a Rodalies, de problemes a Rodalies. Per tant, també aquests 10 anys és... O sigui, hi ha una diferència entre ara i fa 10 anys en què realment ara s'està posant la inversió que toca... es començaran a fer les inversions que toquen perquè això millori, o també podem estar amb la situació mateixa que estàvem fa 10 anys?
Bueno, jo crec que ara la situació s'ha anat a pitjor. És aquí, hi ha dos elements que jo crec que juguen a favor, que ara... Jo hi ha tres, no? Per un cantó, a mesura que va passant el temps, tot el tema de la incidència al manteniment es va accentuant. Per tant, l'escenari cada cop anirà pitjor si no es fa res. Per tant, hi ha una necessitat, no? Un altre element que l'impulsa és que en un context, no, que estem parlant d'afavorir la mobilitat sostenible, per exemple, parlàvem totes les incidències de l'APC la setmana passada, sí. El que tocaria és promoció. Clar, quan parlem de com parlar de mobilitat sostenible, quan parlem de la metròpoli, estem parlant de la xarxa ferroviària, bàsicament. Per tant, aquí és que sí o sí s'ha d'adreçar aquest tema. Si no, és a qualsevol altre plantejament que fem de mobilitat sostenible, si no es basa en elements estructurals com la xarxa ferroviària, poc recorregut tindran, no? I després un altre tercer element, que és el model, com comentava també abans, el model de governança. Sembla, potser la gent no sé fins a quin punt pot copsar la importància, però el fet que l'administració que està en el territori assumeixi no només tingui el traspàs, sinó a més la gestió, pot ajudar que aquest diàleg, no, entre el que és l'operador tot sigui més fluid. No?
Sí, el traspàs de Rodalies el veus com que pot ser un canvi substancial en el servei.
Pot ajudar. Ara bé, no ens oblidem, s'han de fer les inversions.
Clar.
Això és el primer.
És que tothom diu, amb això ja estarà tot solucionat. No.
No. Bueno, cas, estarà... O sigui, la infraestructura, si ara fessin totes les inversions, d'alguna manera tenim solucionat el sistema. Sí, però, com sempre, el model de governança, al final, si tens que una administració en el territori està gestionant la infraestructura, està gestionant el servei, conjuntament, no pugui haver-hi dir, i les coses d'alguna manera estan ben governades, sempre ajuda a que després els manteniments es continuïn fent. O sigui, hi ha una cosa que no, hem de tenir molt present. Al final, la demanda va augmentant, hem tingut uns creixements de la població i els manteniments, les decisions d'inversió constantment s'han d'anar fent. No? Mm-hmm. Per tant, el model de governança, d'alguna manera, pot ajudar a que això es gestioni de manera més eficaç.
A nosaltres ens ha ajudat molt que avui ens hem agafat a tenir algun expert que ens ajudi una mica. A més, estàs a Washington, oi, Sergi?
Sí, estic aquí. Sí, estic.
Què tal les Rodalies de Washington?
Bueno, el transport públic no és el fort dels Estats Units. Té moltes virtuts, però el transport públic no és el seu fort.
Hi ha molt poc tren, no?, també, sobretot.
Sí, la veritat és que sí.
Allà el cotxe.
La veritat és que el que és la infraestructura ferroviària o un altre, el que és els sistemes de transports, no tenim molt que envejar, no, en general.
A quin país, ja per curiositat, hauríem d'envejar més que cap altre?
Bueno, a més, a vegades és molt difícil ficar la llista, però, per exemple, hi ha països o ciutats que realment tenen un sistema molt bo. Per exemple, Singapur té una xarxa ferroviària, un sistema de transport de molta qualitat. Hong Kong també, per exemple, i fins i tot en el cas han aconseguit que el transport públic tingui molt poc dèficit per les fórmules de finançament que han fet. Algunes ciutats asiàtiques, com Corea del Sud, com a Seul, sí, tenim exemples de ciutats en les que els podem veure que tenen una oferta de transport públic molt bona. Doncs... Exemples que podem seguir.
per un Singapur futur. El Sergi Saurí, sí, professor de l'Escola de Camins de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Una abraçada.